I és podem retrobar-nos, podem conversar amb la Marina Mestres. Marina, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ben retrobada. Ha anat bé l'estiu?
Sempre va bé, sí, sí.
Moltes llegendes durant l'estiu.
Sempre, si no en creem. Les llegendes al final són creació nostra, per tant, de nosaltres depèn anar engreixant el cabàs de les historietes fantàstiques per anar-ne explicant eternament. O sigui, és com les mil i una nits.
En aquest cas hem de dir doncs, que has reorientat una mica la secció Déus meus. No parlaràs de déus en aquesta temporada, sinó de llegendes al voltant d'aquests éssers fantàstics. I vols començar parlant d'una llegenda japonesa que té el seu punt d'inici en la tardor que acabem d'estrenar.
Doncs sí, sí, sí. A veure, hem parlat tant de déus al llarg d'aquestes dues temporades anteriors que per ser una mica original i per tornar a traure doncs, l'orella dels nostres oients, la veritat és que les històries que queden potser són més minces, les més potents les hem explicat. Llavors, hi ha mil i una llegendes, que llavors, quan parlem de llegendes ja no parlem tant d'història, eh? De vegades són llegendes que s'han creat al segle, no sé, 15, 16 o fins i tot el 19, però que han entrat amb tanta força que certes cultures, no sé, les ha travessat i el seu dia a dia van una mica en funció, les noves fòbies i fílies depenen d'aquestes llegendes, tot i que siguin molt, molt modernes. Bueno, que està bé de conèixer. I he pensat en Japó, perquè Japó és un cau infinit de llegendes. I en sabia una que ja havíem tocat una mica, que és la llegenda que explica que hi ha tota una sèrie d'animals al bosc, que es creuen amb un avi, amb un ancià, i aquest ancià els demana alguna cosa per menjar. Cadascun d'aquests animals intenta aportar alguna cosa que ha recol·lectat, doncs glans o fruits o el que sigui. I llavors arriba el pobre conill, que no té res, ha tingut un dia de mala sort, no ha pogut recol·lectar res, i què fem? I s'ofereix ell mateix, és a dir, està disposat a sacrificar la seva vida per alimentar aquest pobre ancià. Doncs bé, aquest ancià es compadeix tant d'ell i veu tanta bondat en aquest animaló petitó que el que fa és elevar-lo fins a la lluna, se l'endú a la lluna i pels japonesos la lluna és una representació d'aquest conillet. I no de qualsevol manera, sinó que aquest conill el que fa la lluna és agafar una massa d'aquestes enormes i matxacar arròs. Com sabeu, hi ha molts àpats, molta gastronomia, com diria molts aliments no? A Japó, que estan basats en l'arròs. L'arròs és importantíssim. I una d'aquestes coses que fan amb arròs és el mochi, per exemple, doncs, hi ha una festivitat que justament celebren això, no? Recorden aquesta llegenda i el que fan tots plegats, s'uneixen en famílies o la societat en si en grupets i celebren el tsukimi, que en diuen que justament és matxacar arròs amb una massa. En feien uns dolços que en deien el tsukimi dango, per això el nom de la festivitat que és tsukimi, i aquest tsukimi dango és un precedent del mochi. Així que, bueno, ens els hem d'imaginar allà amb la massa, anar fent una mica de pasta d'arròs per crear conjuntament aquests mochis, que és divertit.
És una festa de tardor del Japó.
És una festa de tardor, sí, sí, és una festa de tardor. Clar, la lluna nosaltres ens l'imaginem com formatge, ens l'imaginem com mil coses, però no pas com un conill matxacant arròs. Per tant, cada cultura realment hi veu en els astres i en els satèl·lits el que bonament està lligat també el seu dia a dia. Dit això, parlant de la lluna és magnètica i la lluna ha donat moltes històries fantàstiques. Llavors n'hi ha una altra de japonesa que m'ha vingut molt de gust rescatar, que justament també està vinculada a la tardor i bé, la figura central és Kaguya, que Kaguya és la representació de la lluna. Aviam. Parlem d'un altre avi. Els avis són molt venerats en la cultura oriental. Vull dir, aquí de vegades és com, aquest home que ja no sap res de la vida, no? No tractem gaire bé els nostres avis. En canvi, la cultura oriental realment els tenen molta estima, els escolten molt i moltes de les llegendes estan protagonitzades per avis. Doncs bé, aquest bon senyor, octubre, diguéssim, setembre, octubre, novembre, cap a la tardor, el que estava fent és recol·lectar bambú, que és l'època en què això es fa. Doncs arriba la tardor i anem a recol·lectar bambú. Allà enmig de les canyes hi va veure un reflex impressionant, una llum estranya que apareixia, s'hi va apropar i va veure una nena petitíssima, de 10 centímetres. Molt estrany, tan petita, però sí, era un ser que ja es veia que era especial. La va acollir, se la van dur a casa i amb la seva dona la van cuidar i la van criar com si fos la seva pròpia filla. Aquest ésser minúscul va créixer amb normalitat, sí, no va ser especialment baixa, ni li va passar especialment res, es va fer una noia molt bonica en molt poc temps. Aquesta dona era tan, tan preciosa que captivava a tothom qui la mirava. Per tant, de pretendents no n'hi faltaven. Li van posar per nom Kaguya, que significa bonic bambú delicat del camp de la tardor. Això m'encanta dels japonesos, perquè un sol nom és gairebé...
Molt descriptiu,
sí,
no?
Sí,
amb una
sí.
Paraula, caram, una frase molt llarga que et defineix el caràcter.
Una frase que acostuma a ser poètica, vull dir que és preciós.
Un haiku.
Exacte. Doncs des d'aquell dia, aquell bon home que va fer aquest acte de bondat i generositat cap a aquesta criatura, cada cop que anava a buscar bambú, dintre de la canya de bambú hi apareixien unes llavors d'or. Per tant, ells que vivien en l'extrema pobresa, a poc es van anar refent i van arribar a un estrat, diguéssim, doncs, molt més elevat en què es feien amb gent una mica més adinerada. Això vol dir que molts dels pretendents que li apareixien a la Kaguya eren gent benestant. Clar, al seu pare li semblava perfecte que algun d'ells es quedés amb la mà de la seva filla, però al mateix temps no volia intervenir. Quan anaven a demanar-li la mà de la noia, deia: és que jo en realitat no sóc el seu pare. El poder de decisió final el té ella, només ella. Ella és mestressa d'ella mateixa. Ja estaria bé que això passés en moltes d'altres llegendes en què els pares fan i desfan, o a la vida mateixa. Llavors, la Kaguya no estava per la labor, que diguéssim, eh? Ella ja veia que alguna cosa estranya passava en la seva essència i que no li pertocava entregar-se en cos i ànima a algun d'aquests nois. Tots van anar desistint fins que en van quedar només 5, els més obstinats. 5 nobles que volien sí o sí fer-se amb ella. Llavors, ella el que va proposar és que fessin una sèrie d'activitats, diguéssim, unes missions que, si les complien, potser es guanyarien el seu cor. Eren missions per demostrar que eren purs de cor, però eren missions impossibles. Eren molt complicades de dur a terme. El primer li va dir que busqués un bol de pedra que una vegada li va pertànyer a Buda. El segon li va dir que viatgés fins a la muntanya Orai i que li portés la branca d'un arbre que tenia les arrels de plata, el tronc d'or i els fruits de jade. En fi, aquesta gent ja els hi sortia una mica fum del cap, eh? El tercer li va dir que portés un abric fet de pell de rata de foc. El quart, que li busqués la preciosa joia que estava incrustada al cap d'un drac. I el cinquè li va demanar que li portés una mena de petxina de caurí que portaven les orenetes en els seus becs. Clar, com podeu comprendre, ells ja ho van intentar, no? Van començar molt motivats, sortint, i malgrat aquest punt d'impossibilitat, creien molt en ells mateixos, havien sigut educats com gent que tot ho podien, i noi, a poc van veure que...
Era una manera, la Kaguya, de donar llargues.
Era, sí, sí, era la manera poètica de l'època. Sí, poètica i cruel al mateix temps, eh? Perquè aquests pobres cinc, diria desgraciat, però no queda gaire bé, doncs s'hi podien deixar la pell buscant aquests dracs i aquestes coses de Buda. Va, el primer va tornar amb un bol de pedra. Al cap d'un temps va dir: mira, aquest és el bol de pedra. Però la Kaguya, que no era burra, va veure que l'objecte no treia cap mena de llum mística i aleshores es va adonar que era vol qualsevol. Per tant, aquest primer xicot doncs, va resultar ser un farsant. El segon li va portar una branca tot enjoiada de la muntanya aquesta, li deia que sí, que era de la muntanya Orai. Què passa? Que al cap de res van entrar per la porta uns artesans dient «Oh, que m'has de pagar aquesta joia que t'ha fet! Això que m'ho has... que ara m'ho deus, fill del gran...» Saps? Per tant, aquesta joia no era pas la que deia, no era la de sobre de la muntanya Orai, sinó que l'havia fet fer, era un altre farsant. El tercer li va portar un abric molt esplendorós de pell, deia que era de rata de foc, molt bé. Llavors la cagulla què va fer? Va agafar l'abric i el va llançar al foc. I què va passar? És el que tots us podeu imaginar, que les flames el van consumir. És a dir, aquell abric no estava per damunt del foc, no tenia poders màgics, sinó que era un abric també com podria ser el teu o el meu. El quart ja no es va atrevir a presentar-se amb res a la cagulla perquè va dir que he de fer jo el ridícul i quedar com un farsant. Pobre, va patir de tot, va superar tempestes, fins i tot va estar sota la ira dels déus, el déu del tro especialment, que el va massacrar en la seva missió. Va tornar malalt, fet caldo i va dir, mira, jo en aquestes condicions ja ni m'hi presento. I el cinquè directament va desistir. A mitja missió, va dir, això no és per mi. Així que, clar, Kaguya es va quedar sense pretendents. Però això no va passar d'un dia a l'altre. Això va passar en un període llarg de temps. I en aquesta transició temporal hi va haver els ulls d'un altre personatge que van voler anar a trobar la Kaguya. Era el mateix emperador. Havia arribat a la seva oïda, que hi havia una noia preciosa, que només en veure-la t'enamoraves d'ella, i li va demanar, sisplau, que anés fins al seu palau, perquè volia contemplar-la. Ella li va dir que si posava un peu en el seu palau tan esplendorós, quedaria ombra, pura ombra, que era una manera de dir mort, moriria. No podia anar fins a aquell palau. Aleshores, l'emperador, que no desistia fàcilment, va dir això, no pot ser, jo vull veure aquesta noia, i va organitzar una cacera. Amb tota la gent de la cort, els va mobilitzar, van anar fins allà al poble on vivia ella, s'hi van presentar amb l'excusa de la cacera i pam, la van enganxar infragant i la va veure durant uns segons només. Ella de seguida es va tapar el seu rostre, però n'hi va haver prou, eh? Es va quedar enamorat, perdut, de la Kaguya. Aleshores, ella, va començar a comportar-se d'una manera una mica estranya. Les vetllades de tarda s'allargaven amb ella mirant a la lluna. Un posat melancòlic, estrany, trist. Els seus pares es van preocupar per ella. L'emperador es va preocupar per ella. Tothom estava trist amb ella perquè no sabien què li passava. Ella es va... agafar de força, diguéssim, es va imbuir de valor i li va dir al seu pare que ella no era una simple mortal. Ella havia nascut a la lluna i molt aviat la vindrien a buscar éssers celestials per retornar-la al seu origen. Això va deixar en xoc a tothom. L'emperador va enviar un exèrcit de gent que la vigilarien dia i nit i si baixava algú a raptar-la, tirarien fletxes i matarien aquesta gent perquè aquesta noia no la podrien raptar per anar-se'n enlloc. Una cosa és el que vols i l'altra és el que pots. I va haver un dia en què sí, es van obrir els cels, es va obrir una llum tremenda, van venjar uns éssers celestials i immediatament amb aquella resplendor que hi havia, aquells rajos de llum que van llançar, van paralitzar a tot l'exèrcit. I totes les fletxes que sortien cap a ells es van quedar immòbils. Imagina't, suspeses en l'aire. És una imatge bonica, de pensar. És molt bonic. Clar, ningú va poder fer res contra la força d'allò que et supera, la força mística de la lluna. Aleshores, aquests éssers li van donar una manta que la cobriria, una manta de plomes, i li van donar també un elixir com de la vida eterna, però d'una nova vida eterna. Era un elixir que només ella, si se'l bevia, anul·laria tota la seva memòria, tots els seus records. Pujaria cap a la Lluna i allà recomençaria des d'on havia d'estar, des d'un bon principi. Probablement ella era la Lluna caiguda a la Terra, un reflex de la Lluna caiguda a la Terra. Ella, abans d'entregar-se a aquest nou destí, va escriure una carta als seus pares agraint tot el que havien fet per ella, els hi va deixar el seu quimono de seda perquè sempre la recordessin, i també va mullar una mica d'aquest elixir, una mica d'aquest brebaje, en una estella, una petita estelleta que tenia de la seva sabata mateixa, la va mullar, i va dir que li enviessin a l'emperador, juntament amb una carta que explicava doncs, els seus orígens i que li relatava que li sabia molt greu, però se n'havia d'anar. Evidentment, se la van endur, els dies van passar, tothom estava molt trist, i finalment l'emperador, doncs, per rebre aquesta estella, i va decidir que havia de fer alguna cosa, va escriure un poema d'amor, va pujar fins al món més alt que hi havia, i des d'allà dalt va cremar l'estella i va proferir aquest poema d'amor etern cap a la Lluna. En cremar l'estella, la Terra es va esberlar, es va obrir de bat a bat cap endins, i va néixer foc, i va sortir fum, un fum místic, un fum que anava més enllà del que es podia imaginar i que connectava directament amb la Lluna. Aquella muntanya era la muntanya Fuji, que no és ni més ni menys que un volcà. I aquest fum eternament lligarà el cor de l'emperador amb la donzella de la Lluna.
Doncs Marina, amb aquesta història que ens explica aquest origen mitològic d'aquest símbol nacional japonès del mont Fuji, ho deixem. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres, perquè retrobament a la secció Déus meus i fins d'aquí unes setmanes.
Gràcies a vosaltres i quedem-nos amb aquesta idea una mica més romàntica dels volcans.